La xarxa.
I amb un poc de paciència i amb un poc de voluntat, un poc de demagogia i un poc de pebre picat, amb un poc de fantasia i la força d'un ramat. Amb lo que sabem d'escola i amb lo que s'hem descuidat, i amb els somnis de bressola i amb la puta realitat, amb un cop de Coca-Cola i amb prou ciment armat. I muntarà, muntarà l'Arioli, l'Arioli muntarà, muntarà l'Arioli, muntarà. I amb guitarres matineres per un cant recuperat, amb idees camineres i espectacles de mercat, amb xirmens i costelles intel·lectuals pesants, caparrutxes per la sang i carrotes pels obriers, tant de comptes despassats i que encara s'aporten bé, amb lo sap que sempre guanya i el diumenge fer el tiercer. I muntarà,
muntarà l'Arioli, l'Arioli muntarà, muntarà l'Arioli muntarà.
I amb el vi que en sabem pas i cançons que venen bé, en treballs desgraciats i jocs que valen per res, una cultura pel cap i els peus dins el merder. Hi ha eleccions de quan en quan, d'una mà i cal anar a votar. Comencem de ser-ne farts, de no es fer representar. I el Pare Noel no ve pas damunt, que no l'hem de fer muntar.
A 5 i 4 minuts.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Si jo fos polític, que no ho sóc, i estigués al capdavant d'una formació política, que no ho estic, i em presentés a les properes eleccions generals, que no m'hi presento, i ahir anés a un debat de televisió i veiés com un partit de futbol em guanya amb audiència, el primer que faria és preocupar-me, el segon demanar explicacions i el tercer acomiadar el meu cap de campanya. Si un partit de futbol guanya en audiència i és capaç de cridar més atenció o de generar més tensió als ciutadans del meu país que no pas un debat amb un debat amb un discurs enriquit, unes propostes polítiques, un programa que realment defineixi el que ha de ser la vida d'aquests mateixos veïns al llarg dels propers 4 anys. Si realment la meva proposta, ni la meva ni la dels meus adversaris, és capaç de generar més interès que un partit de futbol, alguna cosa falla. I en aquest cas, lo fàcil és dir que falla la societat. Oh, que la societat, que és inculta, que és que no fan cas, que és que no tenen sentit crític. S'han posat a mirar la campanya que estan fent? Han analitzat realment quantes propostes d'interès estan oferint? La imatge que estan donant? Les propostes reals que estan fent? El fàcil és culpabilitzar els altres, però quan els altres són doncs uns quants milions de ciutadans, potser els que s'equivoquen són els 10 o 12 que es dediquen a la política. S'ho haurien de fer mirar, i en tot cas no és pas cap bona notícia que ahir, en audiència i amb televisió de pagament, poca broma, amb televisió de pagament, el futbol tingués un 12,5% de quota de pantalla i el debat de visió pública en obert i per tothom tingués un 8%. No és pas cap bona notícia. I repeteixo, lo fàcil sempre és culpabilitzar els altres. Si jo fos un dels candidats, acomiadaria el meu cap de campanya i reformularia tota la campanya electoral que he fet i la que em toca fer fins a les properes eleccions. Però no ho faran. Allà ells. Comencem.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Tere Prats. Avui la Tere ens porta una recepta ben dolça, potser perquè som a Setmana Santa, que és típica època de molts dolços, de molta tradició de pastissos, arrossos, postres, etc, etc. Ens recomana cuinar un pastís de formatge d'una forma molt senzilla. Així que, ben atents i a prendre nota.
Hola, bona tarda. Aviam, mira, avui farem un pastís de formatge. Molt senzill de fer, perquè va tot a la batidora. És molt senzillet i, a més, és molt gustós i suposo que és una cosa que feu tothom, però no sé si el fem tothom igual. Jo us passaré el que faig jo. Prepararem, bol, 4 iogurts naturals, 4 ous, no només el rovell, sinó en la clara, 2 terrines de Filadèlfia, jo no les poso l'all, les poso normals, vale? 2 cullerades de maicena, 6 cullerades de sucre i la pell d'una llimona raspada. Si és molt grossa no la poséssiu tota, si és menudeta sí, però si és molt grossa posen la meitat o 3/4, perquè a vegades té que la pell de llima amarga una miqueta i si n'hi posem molta se nota mal, massa, perdoneu. I llavors el més important d'això, quan ho tens fet, agafes el mini pímer i ho passes tot ben passat al mini pímer. Agafes el bol perquè vagi al forn, l'untes de mantequilla i poses tot això que ja ho tens tot ben passat i ben finet, ho poses allí. Ho portes al forn a 180 graus i jo, com sempre, no miro mai el temps. Ho poso i quan vaig vigilant i quan veig que està al punt que a mi m'agrada, que estigui doradet i que estigui bé, doncs llavors ja està. No us assustéssiu si quan s'està fent puja molt, perquè després torna a baixar, tot el que puja baixa, és com un suflé. Puja, puja, puja i a vegades dona la sensació de que et sortirà del bol. Doncs no, no surt. Torna a baixar i queda molt requete bo.
Doncs ja ho sabeu, queda molt requete bo. Poseu el formatge aquest que ha dit ella i en tot cas proveu-ho. Teniu uns quants dies per fer-ho.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Posarem uns forts exemples. Universitat de Georgetown, als Estats Units, una universitat de les més prestigioses que hi ha al país americà. L'any 1838, aquesta universitat va fer fallida econòmica, no tenia diners i tenia un munt de deutes. Com que era una universitat catòlica lligada a la companyia dels jesuïtes de Maryland, doncs què van fer per salvar la universitat? Doncs els jesuïtes de Maryland van agafar a 272 homes, dones i nens, esclaus, i els van vendre. Amb aquests diners, amb aquesta venda, van recaptar 115.000 dòlars, portats avui en dia seran uns 3 milions de dòlars, van pagar els deutes i van reflotar la universitat i l'han convertit en un dels referents. Per tant, la venda d'esclaus va acabar amb els deutes d'aquesta universitat. Aquest cap de setmana passat es va fer una consulta entre els estudiants de la universitat sobre si creien que s'havia de fer un pas per, d'alguna manera, rescabalar, reconciliar-se amb els descendents d'aquests homes i dones, homes, dones i nens venuts com a esclaus. I el 66% dels estudiants va dir que sí, que fessin un pas i que rescabalessin l'honor d'aquestes persones. El govern de Mèxic ha exigit al govern d'Espanya que demani disculpes per el descobriment d'Amèrica, per la reconquesta i per tot el que van fer en el seu país. Assassinats, violacions, robatoris, abusos de tot tipus, etc etc. No cal dir que el govern espanyol ha dit que no té per què demanar disculpes de res. I aquí podem començar a posar un munt de situacions. No fa pas massa, el col·lectiu d'afroamericans dels Estats Units va començar una campanya per honorar els combatents negres del novè de cavalleria. I és que és veritat, el septè i el novè de cavalleria, sempre que els veiem a la tele, són blancs que foten tiros contra índios. Però és que en aquest novè de cavalleria hi havia també afroamericans negres. Però com que la història la van escriure els blancs, doncs aquests van quedar obviats. Cal recuperar la història, cal mirar enrere, cal fer-ho a partir de quan i qui ho ha de fer i amb quin objectiu. O, com diuen alguns, la història és el passat i hem de mirar al futur i totes aquestes coses. Avui volem parlar-ne i volem reflexionar-ho amb diferents col·lectius i amb diferents persones que segur que en tenen opinió al voltant d'això, perquè ho deuen haver parlat en els seus entorns. Cristina Cantal, presenta'ns el teu convidat.
Doncs mira, avui ens acompanya l'historiador Narcís Castells, que actualment hem de dir que està treballant amb el despatx d'advocats d'Elso Quintana per reclamar una compensació per a les famílies dels afectats per l'espoli dels diners republicans en època franquista. El saludem.
Narcís, merda.
Bona tarda, Josep Maria.
Com esteu?
Molt bé. Això ara comença a sonar als mitjans i va agafant un volum interessant, perquè era un tema, parlo de la sí, demanda que ha comentat la Cristina, era un tema que havia quedat molt amagat, molt soterrat, diguem-ne, perquè a la postguerra, això va passar entre març i juliol del 39, de 1939, i l'economia estava prou destruïda i la gent prou fotuda com per recuperar, diguéssim, i recordar que els hi van fotre el calés, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, no? T'ho explico, si vols.
Sí, endavant.
Mira, la qüestió és molt senzilla. Mentre, per posar un exemple que tenim proper, recordeu com es va unificar Alemanya de l'est i Alemanya de l'oest, Alemanya de l'oest, que era l'economia forta, va integrar l'economia d'Alemanya de l'est, que era més feble, i va compensar amb cada marc oriental amb un marc occidental, per entendre'ns. Val?
Sí.
Evidentment no tenien el mateix valor. El que passa que amb un acte de generositat, d'integració, etc., ho van fer d'aquesta forma. Podíem haver dit que un marc oriental valia 0,3 marcs occidentals o podíem haver fet el que fos a nivell de proporció. En el cas del final de la Guerra Civil, la part franquista que va triomfar, que va guanyar, que va aplastar a la República, el que fa també és derrotar monetàriament, aniquilar, per entendre'ns, en el perdedors, que és la República, i amb una llei d'agost de 1938 declara el diner que en diuen el dinero del enemigo, el dinero rojo, el declaren totalment il·legal i legítim i el treuen de circulació. Mm. El que ara estem promocionant és la demanda lligada amb aquest fet.
Aquesta és una història que tot just ara comença a agafar volada. Deixi'm presentar un altre convidat i coneixem un cas semblant, o de fet una entitat de la qual en coneixem tots el seu objectiu i que no deixa de treballar. Parlem, Ivan, de l'Amica Almahausen. Bona tarda.
Així és, parlem amb l'associació Amica Almahausen, que treballa doncs, a favor de la memòria de tots aquells que van viure i van lluitar durant la Guerra Civil abans de creuar la frontera camí de l'exili i que més tard van patir la deportació als camps nazis. Tenim amb nosaltres el seu president, l'Enric Garriga.
Enric, molt bona tarda i benvingut.
Hola, molt bona tarda, gràcies.
Com esteu, Enric? En el vostre cas, en Narcís ens feia una petita situació, en el vostre seguiu treballant també, eh?
Nosaltres seguim treballant amb més força que mai. Nosaltres som una entitat que ja porta molts anys treballant. Hem de recordar que l'Amical de Mauthausen i altres camps es crea l'any 1962, en plena clandestinitat, que és una entitat que creen els propis exdeportats i exdeportades poc després de sortir dels camps, i des de llavors no hem parat de treballar. No hem parat de treballar en dues línies bàsiques. Una, la protecció, la conservació, la difusió de la memòria de la deportació republicana, és a dir, què va passar, qui els hi va passar i per què els hi va passar. I això comporta no només un recordatori històric del que va passar, sinó també la defensa dels valors pels quals aquelles persones van lluitar, pels quals aquelles persones van acabar concentrades en camps de nazis, no? I la segona qüestió, doncs, és l'actualització d'aquest missatge, que és la prevenció del feixisme, la lluita constant perquè allò que va passar no torni a passar. Aquell mai més que van dir els deportats i deportades a sortir dels camps, doncs es compleixi, no? Estem treballant amb la construcció, com ells van jurar, a la construcció d'aquest món nou d'homes i dones lliures i en pau, d'aquest món nou just, i que sobretot, que allò que va passar no tornés a passar mai més.
Narcís, Enric, a tots dos us ho pregunto. Quan algú diu hay que mirar el futuro, hi ha que mirar el futur i no hi ha que mirar enrere i el passat doncs, ho hem de superar i construir nous llaços, i a més dins d'aquest discurs es resisteix a reconèixer o a demanar disculpes a un col·lectiu de persones a les quals sovint ha menystingut, assassinat, ha perseguit, ha fet mil i una balbastats. Què penseu?
Home, això, dit suaument, per no fer servir altres paraules, és una fugida d'estudi, no? És una fugida d'estudi. Això no es pot permetre. Això no es pot permetre. El passat no es pot oblidar. No es pot oblidar, sobretot per diverses raons, no? Però jo diria que les fonamentals són per la por a repetir-ho, això és el que diu la història, i segon també perquè abans de poder passar plana, s'han de deixar les coses ben establertes. S'ha de restablir la memòria i la dignitat de les víctimes, se les ha d'honorar, se les ha de posar en el seu lloc, se les ha de restituir, i a partir d'aquí podem mirar endavant, però no podem mirar endavant si no hem tancat bé enrere, no? Però sobretot jo insistiria molt en el tema dels valors. Mirar endavant no vol dir deixar enrere aquells valors que són avui dia molt actuals. Quan nosaltres parlem dels valors republicans, no estem parlant de res més que dels drets humans, no? De la llibertat, la fraternitat, la solidaritat, la justícia, la igualtat, i aquests valors avui en dia, tal com va el món, són més vigents que mai. Per tant, no podem oblidar el passat perquè no podem oblidar aquests valors.
Narcís.
L'Enric té raó, subscric el que diu, però jo afegiria que comença a haver-hi bastanta legislació internacional, tribunals. Ara tothom està pensant en el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg, europeu. Per tant, hi ha una qüestió, diguem-ne, filosòfica de drets, de justícia, però hi ha instàncies també, i per tant s'ha de tenir tot en compte. Si hi ha una reclamació que és justa, en el fons, i que té algun canal de sortida, jo crec que s'ha de tirar endavant. En el nostre cas, i això jo crec que ara és molt pertinent que ho comenti, amb aquests diners confiscats, diguem, espoliats a tota la gent de les províncies republicanes, a principis de l'any 39, ja hi va haver una demanda el 2015 d'un grup petit de particulars tirada endavant pel despatx d'advocats de madrileny de Baltasar Garzón, que es diu Ilocan. En la primera vegada que això s'ha tirat endavant, la resposta tant del Consell de Ministres com del Tribunal Suprem, que és el canal adequat, és que ha prescrit. És a dir, normalment, per tant, nosaltres el que fem és fer una cosa que és de justícia, reclamar judicialment, etc. Es podia fer d'una altra forma, més dialogantment, però la manera de confrontar-ho és la via legal, i atacar aquesta prescripció, perquè el tema és de guerra, etc., no prescriuen mai.
Exacte.
D'acord?
Aquesta sol ser, una excusa molt habitual, molt utilitzada. Sí. Ui, és que això és molt antic, ui, això és d'abans de la democràcia, o això és d'abans del 90, o això és molt... Ha prescrit. Les pregunto, sí. Les víctimes... ara, digueu-me el que deia, no sé si la pregunta la formularé bé, però entengueu-me. Realment busquen una restitució legal o busquen una restitució moral?
Jo crec que quan parlem de memòria, i el Narcís també apuntava als aspectes legals, no? Però aquí és evident que parlem de tres grans temes, no? El legal, el polític i l'educatiu, però jo diria allò d'explicar bé la història. I el legal i polític van molt lligades. Jo conec i he parlat amb moltes de les víctimes, en aquest cas del nazisme, no? I la majoria el que demanen és una restitució moral política. Jo crec que en aquest cas, perquè estem parlant de valors polítics, de valors ideològics, és una part important, és una part molt important. Però és evident que una sense l'altra també quedaria coixa. Hauríem d'anar cap a una restitució total de la legalitat, i de la part moral política.
Sí, jo afegiré una cosa més, ja que estem tractant d'això. Quan us deia atacar el tema aquest de la prescripció, o que és el gran cavall de batalla, fixeu-vos, a la primera demanda que es va presentar l'any 2015, que ja ha estat denegada pel govern, pel Tribunal Suprem, i actualment fa 3 dies el despatx ILOCAT de Madrid ja ha presentat el recurs a Estrasburg, és a dir, ja està al final. D'alguna forma, la prescripció és una manera de no entrar en el fons de l'assumpte. Sí, és una excusa formal, és a dir, ha prescrit i fora. Això lliga amb el que en Josep Maria explica tota l'estona. És a dir, el primer esgraó és dir, ui, això ha prescrit, això és una cosa que no ens compliquem la vida i per tant, cal insistir. Perquè hi ha un fons legal, les demandes que es presentaran ara, heu vist els mitjans que ha aparegut la intenció de l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis com a ajuntament en nom de tots els veïns, ara en sortiran més, darrere ve Porqueres, Viladamuls, etc. Hi ha molts de casos, no com a persones físiques, atacaran aquest tema, és a dir, insistiran i a la llarga el tema aquest s'ha de resoldre d'una forma o una altra.
Sí, el problema que tenim en aquest país és que les coses sempre transcendeixen i han de transcendir una mica més enllà. I aleshores, els aspectes legals, com que van lligats als aspectes polítics, van lligats als aspectes de responsabilitat, van lligats als aspectes de complicitat del règim en el seu moment, a les famílies que manaven, les famílies que hi ha ara. Tot això, clar, si vas estirant el fil, situarà a molta gent en una posició incòmoda, i per això suposo que el que fan és això, dir, no, això ho prescriu, més val que no ho remenem, perquè la por a remenar les coses és la por que surtin els veritables noms dels culpables, de les assassinat de moltíssimes persones a Espanya i Europa després dels camps nazis.
Deixeu-me saludar a un convidat que ens està escoltant i que precisament dirigeix un espai de memòria. Judit Castells, presenta'ns.
El nostre pròxim convidat és David Tormo. Ell és historiador i coordinador tècnic del Consorci Memorial de la Batalla de l'Ebre i també és autor de diversos llibres i articles de les seves dues especialitats, l'estudi de la Guerra Civil i la història local.
David Tormo, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Sé que fa estona que està escoltant, no sé si sobre el que estem parlant vol fer alguna aportació.
No, us he agafat a mitja conversa, sospito per on van els trets, però no he seguit tota la conversa sencera, per tant no goso dir la meva de moment, suposo que hi haurà el moment de dir-ho.
Aquí a l'Ebre tenen vostès una situació molt complexa, no? Amb molts símbols franquistes, més dels que molta gent els agradaria o ens agradaria veure, i en canvi amb una permanent reivindicació de tot el que va passar aquí a l'Ebre, no? I en aquesta dicotomia es troben.
Bé, primer hem de tenir en compte que això, que la memòria en si és complexa, i si només volem veure la memòria des d'una parcialitat, des d'una part, des d'una de les parts implicades, pues correm el risc de tergiversar-la, no? La memòria és complexa i és polièdrica. Cadascun dels actors que va intervenir a la Batalla de l'Ebre o a qualsevol fet històric té la seva pròpia referència del que va ser. Llavors, passem del parlar individual al col·lectiu, cada col·lectiu té la seva visió, la seva memòria d'aquells fets. Nosaltres treballem des de fa gairebé 20 anys en recuperar la memòria de la Batalla de l'Ebre quan ens vam posar en aquesta tasca, que no ha sigut fàcil ni ho és encara. El que teníem molt clar és que havíem de recuperar totes les memòries posant matisos, per descomptat, perquè molta gent sempre diu que no és el mateix, certament no és el mateix aquells que es van aixecar en armes contra el govern legítim de la República, que són plenament responsables del que van fer i del mal que van provocar, dels 3 anys de guerra civil i de tot allò que va comportar, que aquells que van defensar la legitimitat republicana i democràtica. No és el mateix. Però si passem al pla individual, aquells soldats que van ser cridats de lleva, tant una banda com l'altra, el que van fer va ser respondre a una obligació que els va vindre donada. Per tant, quan parlem de memòries individuals, els filtres o els apriorismes haurien de ser diferents que quan parlem de les responsabilitats personals dels que dirigien l'alçament, en aquest cas, l'alçament militar, o en el cas de la Batalla de l'Ebre, que dirigien els exèrcits de l'exèrcit franquista, mm-hmm. i van a emprendre cert tipus de mesures. I pel que fa a la simbologia, doncs estem en el mateix. Ja, i aquest és un debat que en aquest país hauríem de portar més a fons, que estem parlant de la simbologia del franquista o del franquisme, perquè crec que hi ha un matís. La del franquisme és la que es genera durant el règim franquista, i van ser 40 anys, i n'hi ha de molts tipus.
Fem una cosa, espera't, David. Tinc que acomiadar 3 minuts i seguim, vale?
Sí.
Disculpa, fins ara, no marxeu cap d'un.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Viacrucis vivent de L'Escala.
Aquesta Setmana Santa, viu-la amb tota la intensitat.
Els carrers de L'Escala es converteixen en el camí dolorós de Jesús cap al Calvari.
Divendres Sant a les 10 del vespre, Via Crucis vivent de L'Escala.
L'esforç de tot un poble.
Ei, encara no ho saps? Hem obert un nou McDonald's a L'Escala. I ho té tot. Zona McCafé, servei a taula amb tracte personalitzat, wifi, pàrquing, una bona terrassa i McAuto. I els divendres i dissabtes, obert 24 hores. McDonald's L'Escala. A què esperes per venir a veure'l?
Tens un negoci a L'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, L'Escala hi guanya. Guanyem tots.
De 20 d'abril a l'Auditori Teatre Espaiter de Torroella de Montgrí, La Traviata, amb l'orquestra Martín i Soler. La Traviata, una de les grans apostes de la programació a l'Espai Ter. Una oportunitat per viure de prop una de les grans òperes més representades de la història. Dissabte 20 d'abril a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Jo vull pizza.
Jo vull pazza.
No, pizza.
Que no, pazza.
Pizza.
Pazza.
Pizza Pazza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del Golf de Roses. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza Pazza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia! Pizza Pazza. Ara també amb pizzas i pasta sense gluten.
Benvinguts al llarg viatge. Benvinguts al llarg viatge. Plou i ell desplega l'equipatge. I entre antics vestits de clown treu un barret vell.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
De 75 anys de Càritas Barcelona.
Dos quarts de sis de la tarda. Seguim al Far. Parlàvem amb Tormo, que és coordinador tècnic del Consorci Memorial de l'Espai, dels Espais de la Batalla de l'Ebre, juntament amb en Narcís Castells i l'Enric Garriga. David, detalla't el discurs, disculpa. Deies, posaves la diferència entre els símbols del franquisme i els símbols franquistes.
És una idea que podíem optar o no. Els del franquisme són molt clars, i més o menys a casa nostra n'hi ha dos de molt significatius, un que ja ha desaparegut, que era el del Coll del Moro, que es va inaugurar l'any 53 per commemorar el 15 aniversari de la victòria franquista a la Batalla de l'Ebre, i el que es va fer anys més tard a Tortosa, que encara hi és, i que ja és, bueno, és un... Tot, ell mateix és un debat en si sol. I hi ha altres símbols erigits durant el franquisme en record o per commemorar o per homenatjar algunes de les unitats que van combatre, monuments o monolits erigits pels seus companys d'armes, excombatents, a la memòria d'aquells excombatents. Llavors, són símbols erigits durant el franquisme per gent que va lluitar pel bàndol franquista, això és innegable, però no són del, no els erigeix el règim, igual que en els monuments que tenim, i que n'hi ha també una quantitat significativa dirigit en defensa de la República o en memòria d'aquells que van defensar la República, n'hi ha que els van impulsar i els van construir entitats de memòria vinculades a excombatents, com la Lleva del Biberó, com l'Associació d'Aviadors de la República, que n'hi ha una grandesa, el de la Lleva del Biberó està a la cota 705 de la Serra de Pàndols, i n'hi ha altres institucionals, com seria el Memorial de Camposines, que va impulsar l'administració de la Generalitat de Catalunya l'any 2005. Per tant, la memòria institucional és una cosa i la memòria popular n'és una altra, i totes elles moltes vegades s'expressen amb aquest tipus de simbologia, que és la monumental. I crec que és un debat que hem de fer. No es tracta de dir qui és més bo i qui és més dolent, sinó saber a què ens enfrontem a l'hora d'enfrontar això, aquest camp, que és un camp de mines, que és el de la memòria, si el que volem realment és recuperar la memòria del país i no la d'un sector o la d'un col·lectiu concret, perquè també hauríem de dir clar que en el bàndol republicà no hi ha una única memòria. Cadascun dels col·lectius que van combatre, anarquistes, comunistes, republicans, tenen la seva pròpia percepció del que va ser allò i de qui van ser responsables d'unes coses i d'unes altres.
Permeteu-me una pregunta a tots tres. Sembla que repassar la història i mirar enrere significa donar-nos-en, o pugui significar que algú se n'adoni que les coses que s'han fet no són com ens explicaven o com ens expliquen, i que no siguin bones, i que ens, per tant, ens aboqui a demanar disculpes o a reconèixer que hem fet mal a un col·lectiu, o a una manera de pensar, o a un grup de persones, o a una nacionalitat, o a un el que sigui, tant se val. I quin problema hi ha? No sé si algú té la resposta. És a dir, quin problema hi ha amb adonar-nos que potser les coses no s'han fet bé?
Home, jo diria que aquí tu estàs plantejant dues coses alhora, no? Dues coses alhora. La segona és aquesta que tu dius, de que una vegada... Si podem conèixer la història de debò i veiem on ens qui s'ha equivocat, demanar disculpes, demanar perdó, això seria una qüestió. Però l'altra, jo crec que abans que aquesta va la primera, que és la dificultat que hem tingut per saber la veritable història, no? En aquest país encara hi ha molta part de la història que es desconeix, molta part de la història que s'ha perdut perquè la gent va callar, perquè la gent es va morir sense poder explicar, perquè molts documents es van cremar per por, es van perdre per... a la guerra, i per tant encara ara, nosaltres, a Miquel de Mauthausen i altres camps, encara ara se'ns apropa gent intentant esbrinar què li va passar al seu avi o què li va passar al seu besavi, perquè no n'han sabut res més, no? Per tant, encara hi ha molta manca d'informació. Quan la tinguem tota, després potser podríem entrar en aquesta segona etapa de, bueno, quan ho sapiguem tot exactament com va passar, llavors podem decidir o podem aventurar-nos, si cal, a demanar el perdó que convingui.
Narcís.
Sí, és raonable. El que diu l'Enric, potser el límit seria el que en diguem els historiadors l'anacronisme, no? El primer, que ens plantegem coses justes, lògiques i de sentit comú, des del meu punt de vista, contra ningú, per relaborar el passat. De fet, cada generació relabora la història, no? I la contrasta i la fa avançar, etcètera. Però el concepte d'anacronisme, que a vegades s'hi cau involuntàriament o perquè hi ha gent que ho veu d'aquesta forma, per mi seria el límit. És a dir, no es pot imputar o no es pot retreure en el sistema sanitari o els metges o la ciència, no sé, la grip espanyola de 1918, que va produir un milió de morts perquè l'evolució de la medicina en aquell moment no era, no podia fer-li front, i per tant perdem el temps plantejant debats d'aquest tipus, no? Jo ho veig així.
Correcte. David, què en penses?
No, estic d'acord amb els dos companys. Realment aquest és el problema. Una, la manca d'informació, no només per d'aquest període immediat i tràgic que ens ha marcat com a societat i que encara ens marca, sinó de períodes anteriors fins i tot, i les reconstruccions interessades, perquè des del poder, des de tots els poders, de totes les èpoques, s'intenta reconstruir un passat que els afavoreixi i que posi fonaments al seu poder, no? D'allà on ve
i
d'allà on emana.
I que justifiqui.
Llavors, la història està en contínua revisió, tot i que això, que la paraula revisionisme dins del camp de la història és com un tabú nefast, però sempre estem revisant el que han fet els anteriors per buscar noves fonts, per veure si allò que es deia era cert o hi ha altres versions. I amb el tema de les disculpes, doncs, també per a compte, crec jo, i dins de l'anacronisme també l'altra qüestió, quan un règim democràtic que s'ha de disculpar per l'actitud d'un règim dictatorial, no sé si estem establint uns lligams que no serien gaire desitjables, que algú pot acabar entrant que un és hereu de l'altre, tot i que en aquest país, això crec que n'estaríem tots d'acord, que és massa hereu cosa de l'altra, no? Però a vegades demanar disculpes per formes polítiques anteriors, pretèrites, que no tenen molts lligams directes amb les actuals, és forçar una miqueta la cosa. Tret que probablement a vegades una persona, quan se li demana disculpes, li pot importar menys o més o menys, i a vegades qui te les dona és qui menys se les havia de donar. Tot això és una forma que també entrem dins d'aquest món de la correcció política en la que ens hem ficat tots solets des de fa molt de temps, i que no sé si treu cap a res.
Jo crec que ha estat una reflexió interessant la que hem fet aquesta tarda. Us agraeixo a tots que ens hagueu acompanyat. David Tormo, coordinador tècnic del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i bona feina.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Enric Garriga, president de la Miquel Mahausen, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Ha estat un plaer conversar amb vostè aquesta hora de la tarda.
Gràcies a vosaltres.
I Narcís Castells, també ha estat un plaer parlar amb vostè, historiador, i seguirem, evidentment, aquest descobriment, aquesta demanda que han fet, i veurem quin futur té i quin recorregut pot tenir, eh?
Perfecte, moltes gràcies.
Ha estat un plaer. Però no acabem aquí el tema. Hem pogut parlar amb un portaveu de la comunitat jueva de Catalunya, la comunitat Atit a Catalunya. I ens ha parlat d'una comunitat, els xuetes de Mallorca, que vivien, de fet van viure, una situació pràcticament única a Europa. De fet, en parlem. Per això saludem a aquesta hora de la tarda a l'Arnau Pons, repeteixo, portaveu de la comunitat Atit de Catalunya. Arnau, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, com esteu?
Doncs amb moltíssimes ganes de seguir explicant que moltes vegades les persecucions i les discriminacions no formen part del passat, ni cal tirar molt enrere. I referenciem en aquest cas la comunitat xueta de Mallorca. I ara explicarem quina és aquesta comunitat que fins fa 50 anys, llegia avui en un article, alguns membres d'ella encara es casaven d'amagat precisament per la discriminació a la qual han estat objecte durant la història, no?
Sí, sí, així és, i menys i tot, eh? És a dir, els matrimonis entre xuetes han estat, diguem-ne, molt comuns, i fins i tot entre parents propers, entre cosins, i de vegades s'havien de demanar bules al Vaticà, o no sé com es diu, no? Per poder fer algun d'aquests matrimonis, efectivament.
Són, bàsicament, els jueus que van quedar vivint a l'illa, convertits al catolicisme a la força i d'un dia per l'altre, i que d'alguna manera doncs, van trobar la manera de poder seguir vivint com... o mig vivint com ells volien després de la pressió i la conversió forçada, no?
Exacte, és a dir, el 1435, quan encara, diguem-ne, Mallorca formava part de la corona catalana-aragonesa, doncs van ser tota la comunitat de Palma, és a dir, de la capital, de Ciutat de Mallorca, va ser convertida per la força, i a partir d'aquest dia, teòricament, damunt del paper ja no hi havia jueus, tots eren cristians, no? I això va fer que, pel fet de ser una conversió forçada, obligada, no?, doncs ells continuessin, una gran majoria, continuessin practicant el judaisme d'amagat.
I adaptant doncs alguna de les normes i alguna de les, dels compromisos, no?, que comporta el judaïsme, adaptar-lo a noves dates i per entendre'ns, a noves maneres de celebrar-ho o de seguir-ho, no?, de reivindicar-ho.
Sí, 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 és a dir, vam fer el que vam poder, perquè era una illa, no?, és a dir, a la península Ibèrica doncs tenies la possibilitat de poder escapar a terra endins o d'agafar un... érem potser anar a un altre port, no?, i sortir des d'aquell altre port. En canvi, el cas de Mallorca és un cas, doncs, paradigmàtic, exemplar, pel fet que és una illa i no es podia fugir d'allà. Això feia que s'haguessin d'adaptar al màxim a un judaïsme, diguem-ne, amagat, no? Amb oracions doncs, que amb el temps, en certa manera, s'anaven degradant, s'anaven deteriorant, però amb un sentiment de pertinença molt fort.
Arnau, em parlaves tu de 1435 i a l'inici jo parlava de recentment, no?, que encara hi havia gent que s'amagava. Per què? És a dir, què ha passat durant tot aquest temps que encara a dia d'avui o fins fa molt pocs anys la gent seguia vivint d'una manera, no diré oculta, però sí discreta, per ser suau?
Sí, a veure, el que és més... el que ho pot explicar és el fet que la comunitat jove de Mallorca era important, nombrosament important. És a dir, hi havia... era una comunitat doncs, amb cartògrafs, històricament, no?, que havien fet mapes, i comerciants amb el nord d'Àfrica, tot el llevant de la península Ibèrica, sud de França, Itàlia, i això feia que la comunitat de Palma doncs, fos una comunitat nombrosa. El 1435, com hem dit, desapareix teòricament sobre el paper per una conversió forçada, i ells continuen practicant el judaïsme d'amagat. Això va passant, diguem-ne, el temps, no? Ells van tenir contacte amb els jueus del nord d'Àfrica, d'Itàlia, etc., per anar mantenint els costums vius i anar tenint llibres, etc., etc., perquè puguin estudiar, fins que, diguem-ne, a finals del segle XVII, i sí, a les acaballes del segle XVII, la Inquisició descobreix aquest criptojudaïsme a Palma de Mallorca, no? I a partir d'aquí comencen el que serien les persecucions, les purgues, no?, que està fent la Inquisició, i es descobreix, diguem-ne, entre cometes, la qüestió xueta de Mallorca, no? I hi ha molts processats, gent empresonada, hi ha els autos de fe, amb bastantes persones que moren, no?, perquè l'Església, diguem-ne, les condemna, i fins i tot hi ha una crema en vives tres persones que estaven molt implicades amb el judaïsme i la fe jueva. Això fa que, a finals d'aquest segle XVII, doncs, aquesta diguem-ne, cremadissa, que se'n diu, aquests autos de fe públics, queden molt gravats en la consciència mallorquina. I els noms de les famílies que criptojudaïtzaven, una part important d'aquestes famílies, els seus noms queden penjats en una església concreta de Palma, concretament. Aleshores, el fet que els noms dels ajusticiats i dels que han estat penalitzats per l'església i per la Inquisició quedin penjats...
Sí.
I exhibits, fa que es perpetuï la memòria d'aquestes famílies que han estat, diguem-ne, judaïtzant. I d'una banda, diguem-ne, per la part, diguem-ne, mallorquina, cristiana, doncs hi ha un rebuig cap a aquestes persones, que són, no sé, uns centenars,
sí.
I per part d'aquestes persones, alguns d'ells, doncs, tot i haver estat processats i penalitzats, etc, doncs continuen vinculats a la seva fe, la fe dels seus avantpassats, i en aquesta mena de dignificació d'aquesta identitat jueva, i es casen entre ells.
Hi ha gent que diu que la història no hay que mirarla ni hay que revisarla porque la història és el passat i hemos de mirar al futur i tot aquest discurs que de tant en tant escoltem. Per què és important que es faci aquesta revisió de la història i es rescabalin les persones que s'hagin sentit o que hagin estat menystingudes?
Bé, doncs jo crec que, primer de tot, aquells que volen passar pàgina i no recordar el passat, o si més no, no fer recerca històrica sobre, diguem-ne, sobre el que ha passat i restituir la dignitat a les víctimes, no?, dels conflictes bèl·lics, el que volen és fugir, escapar-se de l'acusació que la mateixa història els hi fa, no?, És a dir, hi ha un interès en molts de partits polítics de que la gent passi a oblidar, és a dir, d'una amnèsia, de mantenir les coses com han estat, que la història sigui contada pels vencedors, no?, i que les víctimes no siguin dignificades, no? Mm-hmm. Però això té un problema, que és que la història no es repeteix, perquè les condicions sempre són diferents. El que sí que es repeteixen són els errors.
Correcte.
És a dir, la història talment no és cíclica, encara que hi hagi gent que ho defensa, jo no crec en aquesta visió, però sí que crec que podem ensopegar una altra vegada en una mateixa pedra, no? Per això jo crec que és important tenir en compte el que seria, és a dir, intentar donar veu, que és impossible perquè aquestes víctimes ja estan mortes, ja han desaparegut, però, si més no, intentar entendre com van ser desposseïdes de la seva dignitat, com se les va expulsar, com se les va perseguir, entendre que la humanitat és diversa i que la coexistència és aprendre a viure amb el que és diferent, és a dir, tu no tries el teu veí, no tries amb qui vols viure, i això quan passa, és a dir, quan tu tries aquell amb qui vols compartir la teva vida, això t'empeny o t'obliga a fer desaparèixer o expulsar els que tu consideres que són diferents. Mm. Aleshores, jo crec que tot això és pedagògic. És pedagògic perquè ens ensenya a no tornar a repetir errors.
Correcte.
I en el cas de, per exemple, l'illa de Mallorca, o aquí mateix a Catalunya, doncs tenir en compte que sempre hi haurà unes minories que són diferents, i això afecta, per tant, l'escola mateix, és a dir, no tots els nens de l'escola doncs tindran els mateixos costums, no tots tindran les mateixes festes. Sí que és important, doncs, intentar trobar un mínim comú denominador que ens pugui aglutinar tots, com pot ser, per exemple, la llengua, que uh-huh. Catalunya fa un factor d'integració que és brutal. Ara, en aquests moments, tenim les fake news, que són notícies falses que corren, no?
Uh-huh.
I moltes de vegades veiem que moltes d'aquestes fake news doncs van destinades o enfocades precisament a estigmatitzar grups, no? I és una mena d'actitud que ja hem vist en el passat.
Doncs, Arnau, seguirem revisant la història i demanant rescabalant, sobretot l'honor de les persones o de les famílies que han estat, van ser menys tingudes, atacades, assassinades, perseguides, i ho podíem utilitzar en molts altres termes. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Vinga, fins després.
Perfecte. Una abraçada i fins aviat.
Segueix la llum del far.
Fem camí cap a les 6 en punt de la tarda, mirant el futur sense deixar de rellegir el passat i mirant el futur de l'entorn natural que està voltant i de com el anem recuperant. Ivan.
Doncs sí, de fet ja tenim amb nosaltres el nostre col·laborador, l'ambientòleg Aaron Marcos, per recuperar la conversa de la setmana passada. Recordem que estàvem parlant d'incendis, del que cal fer i què no cal fer en cas d'incendis. Estàvem parlant també de la realitat dels boscos de Catalunya, que, bueno, l'Aaron explicava que no s'assemblen massa, no?, l'estructura ideal de bosc. Aaron Marcos, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Deies que a Catalunya el bosc ha augmentat moltíssim, però ens vam quedar explicant per què havia augmentat tant.
Sí.
Perdona, si ara jo aquí...
No pateixis. Mira, bueno, referent al tema de l'augment de la superfície forestal, remarquem superfície forestal com a superfície arbrada, no? No vol dir que haguem deconstruït ciutats per expandir els boscos, sinó simplement que molts dels cultius que n'hi havien han sigut abandonats i ha sigut ocupat per massa arbòria, mm-hmm. per arbres.
És a dir, no sé si es podria fins i tot arribar a parlar de mala gestió en aquest sentit.
Bueno, Sí, o potser mal planejament, no? Perquè, clar, el paisatge agroforestal, que és el que teníem a Catalunya, per exemple, l'augment de la superfície boscosa va lligada, és un vas conductor de l'expansió del Port Senglar, per exemple, no? És el seu hàbitat. El Port Senglar li costa més estar en espais oberts, però es mou molt bé en el bosc. Llavors, tindrien que poder haver detectat, no?, quin era el procés que estaven vivint, o aquesta transició de, o per què la gent abandonava el camp, i saber gestionar aquests aspectes, no? Un dels problemes que té Catalunya, com vam comentar la setmana passada, és que la major part de la superfície forestal és privada, no? I això, bueno, té problemes a l'hora de gestionar, perquè molt cops, si volem gestionar una massa arbòria determinada, potser hem de demanar autorització, tot i fer-ho des de part de l'administració, s'ha de demanar autorització a 12 propietaris, molts cops aquests propietaris no se saben ben bé on estan, no? I a vegades tot això genera molts problemes, molts entrebancs burocràtics que fan que puguem executar, inclús hi ha la voluntat d'executar una bona gestió de les masses.
Ara parlaves d'aquesta gestió i deies que s'hauria d'haver mirat una mica també per què s'ha abandonat tants de conreus, no? No sé si, ara, si no marxaríem del tema, però no sé si hi ha algun principal factor que hagi comportat això.
Sí, bueno, però marxem, ens anem. Sí que és veritat, bueno, està clar, els factors són l'entrada d'un mercat més global, mm-hmm, i on produir és més barat a altres països, d'altres coses, perquè no tenen les mateixes condicions, potser ambientals o laborals, llavors redueixen els costos de producció i inclús produint-ho aquí no surt a compte, no? No és rentable la producció. Tot ve per la vessant econòmica, sobretot. A més, Europa té una política, Europa i Occident en general, de subvencionar molt el món agrícola, i això genera problemes, no? Després, a l'hora de l'emprenedoria, no? De millorar el producte local, envers, per exemple, poso un exemple, a França, la Borgonya o altres regions vinícoles tenen un preu de raïm d'entre 2,50 euros i 3 euros, no? Per què? Perquè han sapigut vendre el xampany, no? I tot això han sapigut vendre molt per la resta del món, i és un producte molt valorat al món. En canvi, aquí la vinya ens la paguen a 20 cèntims el dia que tenen sort, que és quasi el límit del cost de producció. Llavors, clar, si no generes un producte de qualitat... Aquí s'ha anat a volum més que a qualitat, no? I allà la inversa. Mm. A França es barallen per ser pagès, i aquí no.
Hi ha un... Aron, hi ha un biòleg que em deia un dia... Pregunto què en penses, Deia, hi ha dos elements que han canviat la història de l'entorn natural dels boscos d'aquest país. Diu que són el 600 i la bombona de butano. Diu, el 600 va fer que la gent conceptualitzés el bosc com un lloc on poder-hi anar a passar el cap de setmana i on poder-hi anar a passar a fer barbacoes i paelles i aquestes coses. Per tant, va deixar de ser un lloc productiu per passar a ser un lloc d'oci, i la bombona de butano, perquè llavors no calia carbó ni per escalfar les cases, ni per cuinar, ni per fer res. I, per tant, el carbó, ergo, els arbres, el bosc, van deixar de tenir valor.
Sí, jo crec que no són els únics factors, però evidentment sí, no ho havia anat d'aquesta manera, però sí, és cert, té un component important, especialment a les àrees colindants a Barcelona o a les grans urbes, que sí que és veritat que el bosc ha passat a ser més una zona d'oci que de producció, no? I és cert, té certes similituds, sí.
Aron, abans d'acabar, perquè se'ns està acabant el temps, però volia preguntar-te, volíem fer un seguiment, no?, una miqueta també del Corriol Camanegre, ara que entra Setmana Santa, per tant, temporada de molta afluència de públic, sobretot a les platges. La setmana vinent recuperarem aquesta conversa, avui hem parlat una miqueta, no?, que tenim boscos, molts boscos, molt joves, per tant, una part és positiva, una altra no tant, en parlarem la setmana vinent, però abans d'acomiadar-te, doncs, parlem d'aquesta temporada, no?, de Setmana Santa i de com el Corriol Camanegre es troba a les nostres platges.
Bueno, jo concretament feia el seguiment d'una platja aquest any, que és la de Platja de Cunit, i l'aposta aquella que amb certa indignació vaig nombrar la setmana passada,
sí,
a dia d'avui segueix. A dir, aquest matí, com a mínim, a no ser que algú ara estigui malbaratant els ous, aquest matí estava i estava covant, i esperem que entre la setmana, el programa de la setmana que ve o el següent, ja pugui, espero de tot cor, donar la notícia de que han nascut els polls, perquè els hi quedaran això, 10-15 dies.
Ara t'he de dir, Josep Maria, sí? Que va ser dijous, em sembla, que l'Aronan va enviar una fotografia, sí? d'aquella zona on estaven els ous del Corriol Cama Negra, i al costat dels ous hi havia una petjada de gos, que em tornava a insistir l'Aron en aquest fet, no?, que els gossos no poden estar en aquesta zona protegida.
Sí, és molt, molt important, eh? De veritat, ni els gossos ni les persones, però els gossos, especialment perquè el gos es deixa lliure i molts cops corre cap amunt, cap avall, i no el tenim aquest control, no? I per accident pot entrar, tot i sent conscients de que no ha d'entrar. Llavors, insistir a la gent, no entrem a les zones protegides, el Corriol Cama Negra és una au que està en cert perill a Catalunya, mm-hmm. i respectem aquestes zones perquè el compromís de que tiri endavant aquesta espècie és de tots.
Això jo crec que ho hem d'anar repetint des dels mitjans. Evidentment s'ha de posar algun tipus de senyal allà. Suposo que ja hi deu ser-hi, no, Aron? És a dir,
sí, hi ha un balissament, un gavió, senyals de tot tipus i bueno... I de tant en quan em trobava a mi cridant per allà.
Ah, ets tu! Ah, vale!
Soc jo.
Ens havien denunciat la presència d'un energumen que cridava per la platja. No, és l'Aronc.
Sí. Em tenen notícies.
No, però bromes a part, sí que és veritat que hem de ser molt curosos amb això, eh? I hem de ser solidaris. Si volem un país allò amb diversitat d'espècies, cal que les cuidem, no?, i que fomentem la seva presència. Si les anem trepitjant, si les anem malmetent, si anem matant les cries, mal favor ens fem a nosaltres mateixos.
Exacte. I, a més, és perfectament compatible tot el que fem a la platja amb que aquest animal hi criï. Només hem de respectar el seu espai.
Doncs, escolta'm, això és el que farem. Aron, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
A tu, Josep.
Aviam si la setmana vinent som una mica més tiets tots, eh? Ja.
Vinga, genial.
Que ens agradarà. Gràcies, fins després. Ivan, ens plantem a les 6 en punt de la tarda, fem uns consells i seguim aquí al Far, et sembla?
Perfecte.
Doncs vinga, no marxeu, recordeu, el farfm.cat és la nostra marca a Twitter i a Facebook. Per tant, si voleu dir-nos alguna cosa, a través d'aquests dos mitjans.
Segueix la llum del Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Hay que tomársela con ganas, sabiendo que el que no llora no mama. Al que levante la voz, que se le secan los morros y le amarguen las dudas, si viéndose a oscuras no pida calor. Lloverá y lloveré. No creas tú que no, que yo no me di cuenta, que ya no podrá ser, que no podrá ser aunque yo esté de vuelta. Lloverá y lloveré.
Yeah.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Thank you.